Noticias.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Cugat vol posar fi a la reivindicació històrica de no comptar amb partit judicial propi i uns jutjats de primera instància i instrucció quan el municipi voreja els 100.000 habitants. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, per acordar la creació del partit judicial propi, un partit que s'assegraria del de Rubí, segons l'esmena de Junts al projecte de llei orgànica que permetia la creació dels jutjats propis. Ho explica el mateix alcalde Josep Maria Vallès.
Fruit del treball amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya, aquest mateix any s'aprovarà una esmena transaccional d'una llei que s'ha d'aprovar i que farà possible que Sant Cugat tingui jutjat d'instrucció. Primer, el partit judicial, i a partir d'aquí doncs treballarem per tenir el jutjat d'instrucció.
Tot plegat és fruit d'un acord entre el PSOE i el grup parlamentari de Junts per Catalunya, promogut per l'Ajuntament. Per ubicar l'edifici judicial, l'Ajuntament disposa d'uns terrenys qualificats d'equipaments a l'avinguda Carbull Parelles, al costat de la comissaria dels Mossos i la futura comissaria de la policia local. L'escola Collserola compta amb un nou refugi climàtic elaborat pels estudiants de màster en disseny paramètric de la UPC. Es troba al mig del pati del centre escolar, fet amb fusta contraxapada i xapes metàl·liques. L'objectiu del projecte és crear un espai lleuger, ecològic i que a la vegada permeti protegir els infants del sol i de la ventilació. Conegut com a trèvol, té la forma d'una cúpula i està decorat amb dibuixos per fer-la més propera als infants. L'any passat ja es va instal·lar una estructura similar a l'escola Turó de Can Mates. Les 165 hectàrees de Torrenegre han tancat la disputa urbanística per una balonada nova. Després de decretar-se la fermesa de la sentència que avala la potestat del municipi de preservar aquest entorn de la construcció, els propietaris insisteixen que sols atorga uns drets compensatoris. Aquesta afirmació divideix els grups municipals, tot i que coincideixen en que la ciutat s'ha d'estalviar un nou litigi i que cal abordar ara la gestió de l'espai. Una de les propostes que aglutina tots els representants polítics és la possibilitat de comprar els propietaris dels terrenys, ampliant així els que ja posseix l'Ajuntament en l'àmbit de la masia de Torrenegre, una opció que els grups han traslladat a la tertúlia de Cugat Mèdia, que podeu recuperar a cugat.cat. I l'impacte econòmic i empresarial de les eleccions presidencials als Estats Units serà el tema principal del pròxim Tribuna Sant Cugat Empresarial. La cita serà el dijous 21 de novembre a la tarda a l'Auditori del Banc de Sabadell. Tot plegat ho ha avançat la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, aquest dimecres al magazín Faves Comptades. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Aqida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita aqida.es i truca'ns sense compromís. Aqida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
I molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Al Faves comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Terrateràpies patrocina aquest espai.
Nova sessió de sexologia al Faves Comptades amb la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Com cada dia que ens visita, ens farà reflexionar sobre un tema relacionat amb el món del sexe. Avui parlem de l'educació sexual i la influència del porno en ella. Ruth, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta, avui també.
Benvinguda, i a més, perquè m'imagino que estàs contenta perquè no vens sola, tu vens acompanyada avui.
Avui vinc molt ben acompanyada d'una persona que estimo molt, que és la Paula Bosch. Ella té 22 anys, a més s'acaba de graduar de psicologia. Vull dir que vinc acompanyada d'una companya, recent graduada.
Mira-la, felicitats.
Aquí estem, moltes gràcies. I gràcies, Ruth.
De res, carinyo. I ha vingut avui doncs, per explicar-nos una miqueta, no, per ajudar-nos a veure una mica, a visibilitzar els joves, no, com ha sigut aquesta educació sexual, què pensen, com ho senten...
Clar, doncs tenim moltes ganes de saber...
Que és molt més jove que nosaltres, llavors o sigui, necessitàvem que algú jove.
Que ens parli de la seva pròpia experiència, no? Que ens servirà per il·lustrar tot això. Mm. Comencem fent, doncs, una pregunta així molt, molt oberta. Paula, Vinga. Tu creus que has tingut prou informació en relació al sexe?
Jo crec que no. O sigui, tot el que he après i tot el que sé i he pogut com aplicar ho he hagut d'anar trobant de diferents fonts, no, al final. Però jo crec que falta molt, 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 molt encara. I els joves encara sentim molta incomoditat en alguns moments, jo crec.
No m'ha avançat gaire, Ruth?
No, és que això no avança, tu. Jo ja puc anar a fer programes, i anar al carrer i gent a fer llibres.
M'estranya,
Però avança molt a poc, això.
Sí.
I aquestes fonts, Paula, o sigui, quines creus que han sigut com a lo millor les més potents, no? Si algú t'ha pogut parlar alguna vegada sense tabús o que tu t'has sentit més en confiança, hi ha alguna figura o no sé, l'institut?
En el meu cas, concretament, sempre ha sigut amistats, ja siguin com amistats més grans, amb més experiència o amistats com en la mateixa línia que jo. Però... O sigui, ha faltat molt de l'escola. Sí que és veritat que a l'escola ara cada vegada més estan fent com cursos i tal de gent com més jove que ve a ajudar-te, a explicar-te, no? Però, no sé, sento que sempre s'ha fet com des d'una visió com molt biològica i no tant aquesta part com emocional que també té la sexologia.
Penso. O de plaer, sí, no?
Exacte.
O de joc.
Sí. Bueno, és que el que realment... jo tinc filles ja preadolescents i ara just comencen a parlar a l'assignatura de medi sobre sexualitat i el que els ensenyen és el que diu la Paula a nivell orgànic, les parts de la vagina, del penis i poc o més,
I poca cosa més. Et sembla que parlem de la primera vegada?
Vale, vinga.
Sí.
Primera vegada,
sí,
referint-nos a...
O sigui, la teva primera experiència, podríem dir.
D'acord.
Com la vas viure?
Jo crec que... O sigui, diré, vaig tenir sort, quan en realitat hauria de ser com així sempre, no? però, bueno, és trist que alguna
gent... És com
gent...
una loteria, això,
sí,
no?
Sí,
totalment. Perquè, clar, si hem de dir, és que vaig tenir sort, i jo entenc, aquesta resposta també l'entenc, però exactament. Dius, és que hauria de ser una cosa tan exacte. Normal que no és sí. que hagis d'apostar o jugar a un número per a veure si et toca, no?
A veure, sí, és molt fort, és molt fort, sí, sí. Per això mateix dic que vaig tenir sort, però que no hauria de ser una cosa de sort, o no?
Sí.
Perquè l'altra persona, o sigui, tenia bastanta experiència, o sigui, em va entendre en tot moment, i ell, o sigui, la persona ja sabia que jo hi havia coses que no sabia, i, o sigui, en tot moment va estar pendent i explicant-me, però conec a molta gent que no ha tingut la mateixa experiència.
No.
I... O sigui, en el seu cas, o sigui, tu et van acompanyar,
exacte,
diríem, no?
Sí.
I et vas sentir bé?
Sí, em vaig sentir molt còmode, però... Sí que vaig sentir potser que la part més emocional sí que em va faltar, com sentir-se, jo què sé, durant o després, que fer, com, no sé. Però, per altra banda, sí, molt bé.
Bueno, al final és que tendim a romantitzar la primera vegada, val? Vull dir, ja sigui per les pel·lícules o el que sigui, romàntiques, no? Tendim a romantitzar aquesta primera vegada. I llavors moltes persones a vegades senten que aquesta primera vegada ha de ser fantàstica, tot especial, sí. amb la persona amb la que estarem
bang.
Molt de temps, i no, val? Jo el que recomanaria seria com tenir en compte que aquesta primera vegada, el que deia la Paula, sentir-se còmoda, segura, amb algú amb qui puguis confiar, que hi hagi desig per part dels dos, que no sigui una pressió, que no sigui res imposat, en plan, tinc X edat i encara no ho he fet, això també és important. O sigui, no romantitzar-ho en si, però sí que donar-li molta importància a que sigui un espai segur i tranquil i bueno, ben acompanyat, com ella ha dit que es va sentir.
M'estava preguntant, i us ho trasllado a vosaltres, si... quan arriba aquesta primera vegada, en general, ara... La gent jove se sent preparada, informada... Et preguntàvem abans per com t'havies informat i per la teva primera vegada, però és que dona la sensació que és que arriba la primera vegada i arribem... A veure...
Mira, Carme, per fer una aportació així a nivell informatiu, Save the Children diu que el primer contacte amb el porno és als 11 anys. I Agència Espanyola de Protecció de Dades... pot arribar a ser als 8 anys. I això què vol dir? Que aquestes primeres vegades que la gent té sexe, amb què es basa?
En quina referència?
En quina referència tenen? Perquè si estem parlant, per exemple, la Paula, que vull dir que té un nucli estable a nivell familiar i tot, i s'ha repenjat més, diguem, d'amistats, a nivell sexual, o sigui, realment, aquests nens i aquests adolescents prenen contacte amb la pornografia des de molt aviat, i allò és sexe.
I sense cap mena d'indicació, explicació, de context, no?, que ajudi a entendre què és el porno. Vull dir que, clar, això pot ser perjudicial. És una informació que no ajuda gens.
Totalment, perquè el porno al final és molt finalista, es centra molt en el final, no? Primer en una relació purament genital. Això per començar, té conductes normalment força agressives cap a la dona i l'orgasme femení, des de luego, té molt poca importància. Llavors, jo crec que la gent jove també quan fan aquesta primera vegada és com, si en el porno l'important és que l'home arribi a l'orgasme, jo aquí estoy de figurante, no?, una mica en aquesta primera relació, això també passa. I després, bueno, això, no?, l'exemple de que un nen, al final, és com un extraterrestre, ho diria així, ¿vale? O sigui, tu imagina't un extraterrestre, és el que li passa a un nen, que baixa al nostre planeta Terra, no sap el que és el sexe, perquè en el seu planeta el sexe no existeix, i li diuen, mira, el sexe és això, i li posen una pel·lícula porno. Doncs això és el que li passa a un nen. Un nen veu una pel·lícula porno, mai ningú li ha explicat res, i entén que el sexe és com allò. Aquelles pel·lícules.
I el que farà després és reproduir allò.
Sí, clar. Intentar reproduir-ho, perquè evidentment al porno hi ha molta trampa, val? Vull dir, evidentment, jo dic que és ciència-ficció, o sigui que realment no és una pel·lícula real. Al final, no? No sé, vull dir, si n'heu vist alguna, al final, evidentment hi ha perons, l'home es pren el que s'hagi de prendre per seguir dándolo todo, no? I després els cossos són supernormatius, tothom igual.
Paula, tu en el teu cas tenies referències, o sigui, de la informació que a tu t'arriba, tens informació del porno? Tens referències?
Sí, sí, sí. I amb el temps te n'adones que són, bueno, errònies, no, el següent, o sigui, no tenen res a veure, res a veure, res a veure.
Amb la realitat.
I, o sigui, jo miro des de la meva primera, des del meu primer contacte amb el sexe a ara, o sigui, el que he après, però efectivament no del porno, o sigui, de les altres persones i de parlar-ho amb les meves amigues, amb els meus amics, però, ostres, és que el porno és el que diu la Ruth, és que és una pel·li, no és la realitat, i al final és que no té en compte ni el consentiment, que crec que és com la base de tot, al final.
La dona molt sumisa.
Exacte, sí, molt sexista.
Arran del que deia la Paula, també se'm passa pel cap una altra qüestió, i és, diu, el que he après. Però jo crec que hi ha una cosa molt important, que és, ens hem de preguntar, ens coneixem a nosaltres mateixos? Sabem el que ens agrada, el que no? Vull dir que tot això es va aprenent amb l'experiència, no?
Sí, al final és... quan vas jugant, vas aprenent. Com Clar. Els nens que fan servir el joc per aprendre, doncs nosaltres el sexe, al final, vas aprenent...
No és que hi hagi el libro gordo de Petete que t'explica A, B, C, D, i allò és el que va a missa, perquè a lo millor no quadra amb els teus gustos, amb les teves necessitats, amb la teva manera d'entendre. I, per tant, l'aprenentatge és... molt subjectiu.
Clar, el porno sí que és molt llibre de PTT.
Sí?
Home, clar, perquè el porno és llego disfrazada d'enfermera i m'hi poso perquè tu em facis tot el que tu vulguis. O sigui, i ja està.
Bueno, al final, no? Penso que també és com aprendre de tu mateix. O sigui,
clar,
si tu no tens experiències amb tu mateixa sola en la teva intimitat, al final tampoc sabràs què t'agrada que faci una altra persona, no?
Pots dir-ho en paraules, la masturbació.
Sí, sí, però també com altres coses. De tu mateixa.
Sí, però vull dir que masturbar-nos...
No,
anem a normalitzar-ho.
Vinga.
Masturbeu-vos. Joves, no? Abans de potser estar amb algú que no sentireu aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat, que no podreu ser vosaltres mateixos. Abans, descobriu-vos a vosaltres mateixos, no? Disfruteu del vostre sexe, entreneu-vos,
sí.
No?
Clar, sí, és això.
Entreneu-vos, no entreno, no? Per una marató. Sí, i després gaudiu-ne, no? En parella, amb un company, vull dir.
Descobriu-vos.
Descobriu-vos.
I que jo ara, al final, penso que... O sigui, estic bé en el sexe, però jo sé que tinc moltes coses per aprendre i per sentir més plaer i... passar-m'ho bé. O sigui,
però
encara...
tu i tots, eh?
Totalment.
Jo també.
Parlo de la meva experiència. Sí.
Joves, més sèniors.
Em refereixo per l'edat, que el sexe és algo que vas descobrint coses noves també, si estàs obert a voler-les descobrir.
Fins a la tumba.
Avui la Ruta ens ha portat a la Paula, que és un cas d'una persona jove. Estem parlant de primeres experiències, però, Ruta, un dia sí que m'agradaria parlar d'experiències ja en edats avançades, que jo crec que també és molt interessant
també
veure després de tota una vida com hi ha persones que continuen gaudint
del bon sexe.
Bueno, és que se n'ha de parlar de tot això. Parles, ara nosaltres aquí estem parlant de sexe, però Paula, tu amb les teves amistats, amb el teu entorn, fins i tot a casa, amb la família, parleu obertament de sexe?
Amb els amics, nois o noies, si hi ha diferència, per exemple, també estaria interessant a veure què opines, si més amb nois que amb noies et costa més.
Amb les meves amistats, en general, sí, parlem molt, i trobo que no hi ha diferència amb nois i noies, amb el que parlem, però sí que és veritat que hi ha hagut vegades que els nois tenen tendència com a esbiaixar una mica la manera d'explicar-ho. Sí que en parlem, i en parlem la mateixa quantitat, jo crec, però ho parlen d'una manera, com dir-t'ho, per exemple, en comptes de dir he follat amb aquesta persona, diuen me l'he follat.
Yeah.
Saps? Que per mi té una connotació ja una mica una mica agressiva, saps? I, bueno, sempre els hi dic, o sigui, no digueu això perquè sona com si hagueu utilitzat la persona directament.
Exacte.
I, bueno, jo els hi dic obertament, saps? Però sí que és veritat que hi ha aquest viatge una mica a vegades que...
Sí, dius, perquè bueno... és com si fos... un acte no compartit.
Exacte.
Exacte, sona com...
O sigui, no pluralitzem, no hem follat, sinó que me l'he follat.
Sí.
O sigui, l'altra part no ha participat.
Exacte, ho he fet tot jo i l'altra persona és un objecte.
Jo haig de dir que consulta, bueno, em ve gent més aviat, més gran, a parlar de sexe que gent de 20 anys, o sigui, realment quan el problema ja està instaurat, no? O sigui, quan, ja tenim el problema.
Quan hem trobat una pedra a la sabata i no
llavors,
podem avançar.
Sí que haig de dir que quan em venen a consulta homes i dones, no? Venen i fem teràpia de parella, l'home tendeix a evitar una mica més aquest tema i si en parla és més estilo machote, que dic jo, que és banalitzar una mica el sexe, posar la brometa, com de jo ho faig bé, no, tot això, tot està bé, no?
Jo crec que...
Però no és culpa d'ells, perdona, Carme,
sí.
És que m'agradaria com recalcar-ho això i és que... A ells també se'ls hi ha permès, ara potser és diferent, però perquè cada vegada és més conscient de la importància d'educació emocional, però fa la meva generació de 30 i pico, els nens no ploraven encara, no podien plorar.
Ara,
llavors,
ara,
parlar
ara
de vulnerabilitat sexual, un home de 30-40 anys, ja costa, mostrar-nos vulnerables i parlar de sentiments... me n'alegro que amb la Paula el seu entorn puguin parlar-ne més.
Jo, per la meva percepció, és molt subjectiu el que diré ara, quan parlen de sexe els homes, ja està, estic fent una generalització potser massa gratuïta, per on falla més és per al tema emocional, no? Que tu, o sigui, de fet es posen una cuirassa i parlen com si, bueno, com si fos allò un passatemps que no va massa amb mi, no?
Bueno,
com...
és que una cosa va lligada amb l'altra, o sigui, la Paula, per exemple, no, ha comentat, diu, pues, la primera vegada va anar bé i tal, però potser em va faltar el després, no? O sigui, emocionalment com sentir-me davant d'això, com ser tractada, no, davant d'això. Va lligat, o sigui, al final el sexe no és algo simplement operatiu de fer i desfer. Hi ha una persona darrere amb sentiments, amb una situació molt íntima i que no l'hem de banalitzar per res. Aquí a vegades fem broma, però el sexe és algo que és molt important per la salut emocional de la gent.
Clar, i al final també es transporta a la teva vida quotidiana, o sigui, tu després de tenir sexe pots pensar en allò i doncs jo penso que potser la meva primera vegada després de tenir sexe m'hagués agradat què tal, com ha anat, no sé què...
No hi va haver un
feedback.
No hi va haver una anàlisi de la jugada.
No hi va haver una anàlisi. A mi em va faltar una anàlisi, però després jo la meva vida quotidiana dir, vale, estic bé, tranquil·la, contenta, però no hi va haver anàlisi, Carme.
Bueno, no sé, com a conclusió, què podem dir, Ruth?
Doncs, bueno, el primer que jo penso, a veure què us sembla aquesta conclusió. Una, que el porno no pot ser un agent educatiu. Val? Que jo no dic que sigui dolent, però...
Tampoc si ho fem amb algú que ens pugui una mica explicar el context, la situació...
Ha de ser algú lúdic.
Val.
I té una edat, també, per entendre, perquè al final, exacte, abans hi ha d'haver una educació, abans de veure una pel·lícula d'aquestes, perquè si no és el que us he dit, no? Que, uau, esto es lo que es el sexo, i a partir d'aquí vaig tirant a la vida. Doncs no. Val? I l'altra conclusió doncs seria això, que com que no tenim el control complet de que els joves accedeixin al sexe, al porno, perquè és superfàcil amb els mòbils, internet, bla, 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 hem d'educar, educar, educar, perquè si els hi arriba això a les mans, entenguin que això no és la realitat.
Molt bé.
I no prenguin mal.
Doncs agraïm a la Paula i a la Ruth
avui
que ens han acompanyat en aquesta secció. Que vagi molt bé.
Gràcies,
gràcies.
Carme.
A vosaltres.
Terrateràpies ha patrocinat aquest espai.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A veure, zombis.
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Obrim la secció d'Arts Escèniques del Faves Comptades d'aquesta setmana. Tornem a tenir el Gerald Fanon, el programador del Teatre Auditori de Sant Cugat, que avui ens ve a explicar els espectacles previstos per als pròxims dies. I n'hem triat tres. Gerald, benvinguts.
Bon dia, Carme. Com estàs? Moltíssima.
Molt bé. Doncs avui, esperant que ens donis detalls, perquè necessitem tenir alguna informació més, sobre tres espectacles en concret. Si et sembla, començarem amb un de dansa,
sí.
El de Forever Tango.
Sí, és un gènere que Forever Tango, que a més porta anys voltant, també ha fet temporades a Broadway.
El mateix espectacle?
El mateix espectacle, amb cinc parelles de dansa, aquesta dansa, aquest ball no tan apassionat com és el tango, i set músics en directe a l'escenari. Ha fet temporades a Broadway i em sembla que l'han vist més de 8 milions d'espectadors.
Ostres! És una garantia, doncs, no?
Sí, és una...
D'un bon espectacle.
Sí, és un bon espectacle i, a més, és això. És que el tango, a mi, personalment, em fascina, no? I és veritat que també, segons quines persones, no?, que m'he trobat pel carrer, de vegades, hòstia, no feu res de tango, que sí que l'hem fet de tant en tant, però molt poquet, de tango, sí.
Poqueta cosa.
Un espectacle de dansa, sí, fa potser 4 o 5 anys, també em sembla que, no sé, mi nombre és tango, no sé, vam fer i vam fer un altre també, que era una mica recorregut, com aquí, però era més musical que no pas... Bueno, també tenia ballarins, però aquí són 5 parelles, així que déu-n'hi-do.
I
7 músics en directe, que també...
Sí.
Això realment és un espectacle que recomano altament.
Uh-huh. Això està previst per aquest divendres, no?
Exactament, sí, divendres a les 8 del vespre.
Què és el que destacaries tu en especial d'aquest espectacle?
Home, aquesta passió, no? Com, no sé si has vist tango en directe, però hi ha una passió especial. I que viuen, no? No ballen així tècnicament, mecànicament, sinó que que ja transmet
que hi ha sentiment. La...
Sí, hi ha sentiment.
Hi ha sentiment hi ha duen, en la manera duen, de fer.
Duende argentí, sí.
Hi ha duende argentí. És que, sí, és que és com molt sensual, no?
I és sensual, exacte, també, sí, sí, també, no? Pot ser... no també melancòlic. Bueno, té una mica de tot, té molts registres, moltes emocions.
Estem parlant d'un espectacle que és de llarga durada...
Sí, aquí són, sí, són dues hores, sí. Amb intermedi, però és un espectacle, jo crec que bueno, es viu molt bé, amb molta intensitat, i...
Que no es fa pesat.
No. Realment està molt bé.
I queden entrades?
Sí, sí, encara ens queden entrades. S'està, bueno, s'està venent molt bé, però sí, sí, encara en queden, sí.
Molt bé. Et sembla, doncs, que passem a un altre, que és l'homenatge a Victòria dels Àngels, amb motiu del centenari del seu naixement. Ja fa dies, que en parlem.
Sí, sí, just clar, entrant avui he vist, a més, el cartell aquí a l'entrada de la ràdio.
Perquè, clar, a més, ens toca molt directament per aquesta sí, vinculació que Victòria totalment. Dels Àngels va sí, tenir sí. Amb la nostra, Sant Cugat, amb sí, la nostra sí. ciutat. Parla'ns una mica d'aquest concert. És un programa de cançó catalana,
sí,
no?
Sí, exacte. Que, a més, és una mica també el que reivindicava la Victòria, no? Ella és catalana universal i que aquest programa és meravellós, no? Bueno, hi ha Rodrigo, bueno, hi ha Enric Granados, Montpou, Montsalvatge, García Morante, que, a més, va ser el seu pianista quan viatjava pel món fent recitals, i qui més? Bueno, aquí també sí, Joaquín Rodrigo, i aquí tres sopranos joves, boníssimes, i crec que serà un concert. Sé que, bueno, vam fer la presentació l'altre dia amb l'Helena, sí. amb l'Helena Mora, i és un... Bueno, que és un concert. A més, fa... gira pel territori, així que no només fa a casa nostra, sinó que ha fet una gira de diferents teatres del territori, i és una... Bueno, és una, jo crec que és un concert també Déu, que la gent ha de venir i gaudir de la, de la música i de...
Les tres sopranos són catalanes?
Això és molt... No, hi ha, per exemple, jo que... la Mercedes Gancedo, em sembla que és argentina, però jo realment no he mirat els, no? De
vegades... L'origen.
Sí, sí, ahir vaig estar amb dues noies que pensava, no? Parlant en català, un irlandès, en una jornada que vaig fer allà a l'Ateneu Nou Barris, i una era de Burgos i una altra era d'Argentina. Així que...
No?
Tots som catalans. I visca el Barça.
Home, sí, avui més que mai.
Això és un temazo, també.
Escolta, aquest concert en homenatge a Victòria dels Àngels està previst per quin dia?
Això és el dissabte, així que és l'endemà de l'espectacle de tango. Dissabte 26 d'octubre.
Aquest
dissabte,
setmana, sí.
També a les 8 del vespre.
Que la gent no pateixi, perquè podran descansar, tindran temps, com que hi ha el canvi d'horari, saps?
Sí, exacte.
Que
sí,
la
sí,
gent
molt bé,
de vegades li fa una mica de mandra sortir, oh, és que si no l'endemà...
Ben recordat, això.
Home, sí, clar, ho hem de posar tot ben fàcil, ben fàcil.
Bueno, i el teatre ens fa molta il·lusió aquest concert també pel vincle, no?, que la Victòria, que a més va inaugurar, va estar ja inaugurant el teatre el 1993, i, bueno, és com nosaltres també tenim un vincle molt, també,
molt
emocional amb ella.
Mm-hmm. I en aquest cas també queden entrades?
Sí, sí, encara queden entrades.
Encara
sí.
queden entrades.
Sí, això, ara recordo, bueno, això, abans teníem 788 d'aforament, però ara l'aforament és de 912, amb 8 més així per a cadires de rodes, així que tenim un bon més aforament.
Hi ha més capacitat.
Hi ha més capacitat. Des de fa ja uns anys, però de vegades, no sé, sempre ho recordem que, clar, és difícil, de vegades, omplir tot un teatre, no, d'aquestes dimensions.
Jo, però per si de cas, està bé de recordar a la gent si hi ha disponibilitat o no, perquè hi ha molta gent que s'espera fins a última hora.
Sí, sí, això és cert. Sí, sí.
Segur que el teatre us passa, no?, que va gent allà a la finestreta a preguntar si encara queden entrades per anar, perquè s'han decidit just en el moment abans.
Exactament, sí, sí, sí.
No?
I a més aquí a última hora sempre fem això del 50%. Mm. Quan queden entrades també tens aquesta possibilitat de comprar a meitat de preu.
Doncs hem parlat d'un espectacle de dansa, un altre de clàssica, i ara ens anem al teatre amb el Prima Facie.
Sí, sí, sí. Bueno, hi ha gent, hi ha tot un debat de com es pronuncia la C, Prima Facie o Prima Facie. Es pot dir de les dues maneres, com diem, per exemple, però normalment diem viva voce i no he sentit viva voce.
Sí, és veritat.
És interessant, però bueno, és un debat... Però és un espectacle meravellós, eh? És un en aquest cas, perquè la producció es va fer en castellà, perquè és una producció d'allà, de la capital, de Madrid.
És en castellà?
És en castellà, és la Vicky, que ara, bueno, Vicky o Victoria Luengo, que és, bueno, molt mediàtica, tot el que vulguis, però és una actriu. Aquest monòleg és dels millors que he vist en molts anys. Una potència, una seguretat a l'escenari, i fa tot de diferents personatges, hi ha molt moviment escènic, i és un espectacle, em sembla que li vaig posar, perquè intento no posar mai un 10, no? Em reservo de vegades, però li vaig posar un 9,5, perquè és un espectacle que s'ha de veure.
I de què va aquest monòleg?
Bueno, ella és una advocada, i ella defensa homes, per exemple, que han estat no, acusats de, no, d'assetjament i d'altres coses. Mm. I, clar, al principi veus ella super així plena de confiança, com és de, no, els èxits que té allà no, demanar als tribunals, als jutjats. I què passa? Doncs ella té una... Sense fer spoilers, massa, però ella té una experiència on ella està implicada directament i ja comença a veure la història des de l'altra perspectiva d'aquestes dones víctimes que ella ara, no, també està vivint aquesta situació, i canvia de perspectiva. I tota l'evolució del personatge... Bueno, és un text de Susie Miller, que jo havia vist, de fet, en anglès
fa temps,
i és una funció molt, bueno, molt intensa, i chapeau, bravo, perquè...
Com està la Vicky en aquest monòleg?
Està fantàstica.
Sí?
I aquí sí que vam tenir això del canvi de data, així que això sí que... Perquè ja, bueno, li va sortir una sèrie, això de la... Com es diu? Ara haig de pensar-hi, de la...
Una sèrie de
La Reina Roja, sí. Per això...
La Reina Roja.
Però tu segurament tens la data...
De l'espectacle?
Sí, tu la tens correcta aquí.
No és la que figura en el programa.
Aquí, el programa que es porto per tot arreu, però ara us ho dic, perquè tinc aquí... Però sí, jo recomano... però molt i molt i molt aquest espectacle, que està... Encara em sembla que queden algunes entrades, però està...
Sí, que està... aquest, de moment, està tenint més interès per part del públic.
Sí, bueno, ja sempre ajuda, Carme, quan tens així... Quan és un espectacle així, amb un actor, una actriu així, no?, mediàtica, doncs això també sempre ajuda, sempre ajuda.
Doncs mira que els monòlegs trobo que són un gènere que no és fàcil, i que has d'omplir l'escenari
o
has de tenir una personalitat que la gent se n'oblidi de que està gaudint d'un monòleg, no?
Exactament.
I que realment està seguint tota una història.
I aquí hi ha, a més, això, amb tots els personatges que fa, realment és que no... Realment estàs allà tan ficat en l'obra. Mm. I el dia que vaig veure l'espectacle al Poliorama, i ella estava, a més, estava super refredada, i pensava, hòstia, no podrà tenir, a més del que fa els accessoris, no?, elements escènics, perquè, bueno, l'escenografia està molt bé, també. I una mica... Bueno, clar, a més, ja tenia Kleenex per poder, no?, mocar-se, i va pensar, hòstia, no podrà estar com una sopa, no podrà aguantar aquesta funció, i chapeau, és una actriu realment Bueno, 10 per mi.
Què dura aquest monòleg?
I això són... sí, el monòleg són, és 1:40, em sembla. Així
home,
que
Déu-n'hi-do,
per això...
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Quan la vaig mirar i ara et dic que fem finalment el dia 3. Igual és el dia que tens, eh?
No, el dia 3 de novembre. El dia 3 de novembre, que és...
És diumenge.
Diumenge.
Mm-hmm. Exacte.
Val. Diumenge 3 de novembre, aquest monòleg Prima Facie amb la Vicky Luengo, una obra superpremiada, a més.
A més, molt ben dit, sí, amb molts premis, exactament, sí. Si vols, aquí, a més, bueno, finalista millor espectacle de teatre, millor actriu, Premi Max, premi millor actriu de teatre de Fotogrames de Plata i Premi del Públic Fiot 23. I n'ha tingut més, eh? Perquè el programa el fem, no? Vam fer fa...
Amb temps.
Fa temps, exacte. Així que
molt bé. Doncs aquestes són les recomanacions que ens fa el Gerald, la més informació que no teníem abans per decidir, perquè encara hi ha entrades, per anar a veure algun d'aquests espectacles al Teatre Auditori. Forever Tango, espectacle de dansa, l'homenatge a Victòria dels Àngels, el centenari del seu naixement i el Prima Facie que acabem de comentar. Gerald, hi ha alguna cosa més, molt ràpida?
Sí, molt ràpid. Mira, només comentar això, que el Festival de Poesia, que segueix, també encara tenim... tenim, per exemple, sessions amb el Martí Sales, Josep Pedrals i amb el Xavi Lloses, amb un homenatge molt sentit a l'amic Àlex Susana, amb el Jordi Llavina, que ha dirigit el Jordi Lara, la Marta Pessarrodona, també, que farà una sessió també a l'Arxiu Nacional, i la Cluenda amb la Mireia Calafel i el Nil Ciuró, al segle antic, sí, exacte. Així que també molta poesia. Sense poesia no som res.
Gràcies, Gerald. Que vagi molt
Moltes
bé.
Moltes gràcies, Carme.
Bon dia.
Bon dia.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
In your face, them a smile up. Behind your back, I'm only them a pile up.
Últim tram del Faves Comptades d'aquest dijous i, com podeu escoltar i podeu endevinar, avui parlem de música, ho fem amb el Ricky Undersounds, parlem d'actualitat musical local i jo no sé si avui parlarem una mica més de l'habitual de reggae. Ricky.
Sí, avui és un dia molt... Ens ha quedat molt jamaicà, això. Passa que estem relacionats amb una sèrie d'activitats jamaicanes, sempre hem tirat cap allà una mica. Bueno, nosaltres, de fet, abans fèiem un programa aquí a Cugat Media, que era Kingston Road, que vam estar 3 i fins i tot 4 anys, et diria, fent-lo. Sí que sempre tirem una mica cap a la petita illa del Carib. I, bueno, això, avui és dijous, el millor dia de la setmana, o, si més no, el més musical a la nostra ciutat, i parlarem una mica de tots aquests temes i també avui una mica d'arqueologia musical.
You done such a great job selling out with country with your business plan. Our kind of plan, which is to keep poverty and unemployment.
Comencem escoltant el grandíssim Kabaka Pyramid, el jamaicà guanyador del Grammy a millor àlbum de reggae de 2023. I és que aquest 30 d'octubre visita la Sala Apolo de Barcelona en una coproducció entre Sota Sons, Roots and Vibes i Idle's Call.
Go Thailand where the Chinese own, though Jamaica is a Chinese loan. I tell you well done.
L'artista està al centre de la polèmica aquests dies i és que li han cancel·lat 3 concerts a Alemanya per donar suport a Palestina, o més aviat per criminalitzar el genocidi israelià a la Franja de Gaza i donar solidaritat i suport a Gaza en aquests dies tan foscos que estan visquent.
Sí, que avui ni en les democràcies més democràtiques no es pot ni obrir la boca.
I a més és curiós perquè el reggae sempre està d'un carro dels pobles oprimits, no? I de missatges dels més febles i un missatge de pau també i de pacifisme des de Bob Marley, que va ser el seu gran abanderat d'aquest estil. I em sembla curiós també com Alemanya es torna a equivocar amb aquestes coses. Ja va passar amb el Sant Pauli, que era com l'equip de futbol referent de tot l'antifeixisme europeu, que van donar suport incondicional a Israel també en aquest conflicte, i també han perdut totes les penyes que tenien arreu d'Europa. La penya del Sant Pauli de Barcelona es va tancar, de fet, i tornem a veure-ho amb això i cancel·lant un artista de reggae per tenir llibertat d'expressió, no? Vull dir, perquè no pugui expressar el que sent en aquest cas. I ho veiem d'una forma bastant preocupant. Però bé, està al centre de la polèmica i del conflicte. Nosaltres formem part de l'organització d'aquest concert i el portem a Barcelona. Ja podem avançar que nosaltres a Barcelona no el cancel·larem, sinó que el rebem amb els braços oberts i tenim ganes també d'escoltar el que diu, i així l'expressarem des del principi del concert. I és que l'artista jamaicà és portaveu d'una generació de joves músics. En trobem artistes com Chronix o Romain Virgo. De fet, ell va començar amb Chronix i amb Damian Marley, amb el fill de l'abanderat del reggae que parlàvem abans. I avui en dia, com hem dit, és guanyador del millor àlbum de reggae d'aquest Grammy. I d'una generació molt important pel reggae també, perquè semblava que el reggae estava certament mort i que el dancehall i el new roots i altres estils, potser més... El dancehall vindria a ser, no? Ho parlàvem la setmana passada, que... Bueno, la setmana passada, el mes passat. Ha passat el mes molt ràpid.
L'última sessió.
Exacte. Que vindria a ser el reggaeton a la jamaicana, no? Vull dir, és d'on surt el reggaeton, és el pare d'aquest estil, i també el hip-hop surt d'allà, o sigui, són dos estils que neixen del dancehall. Doncs tot aquest estil, des dels anys 80, havia eclipsat el reggae, s'havia deixat d'estar al centre de la música jamaicana, i ara sembla que amb tota aquesta generació d'artistes torna a estar... de moda i torna a estar sonant.
Deixa'm que et faci una pregunta. Tu parles de nova generació, de recuperació d'aquest estil musical. Hi ha alguna diferència amb el reggae més clàssic, més antic?
No, aviam, veuen més del hip-hop, òbviament, estan al segle XXI, ja no parlen de les temàtiques i problemàtiques que vivien als anys 70, també Jamaica estava vivint uns moments de crisi molt bèstia. No sé si s'han sortit del tot d'aquella crisi econòmica, però sí que és un altre moment, òbviament. La influència externa és molt més gran, ja que vivim també viuen ells a les xarxes i a l'era de Spotify i d'internet es veuen molt més influenciats per tot el que passa al seu entorn. Mm-hmm. Però sí, ve a ser al final el mateix missatge Rastafari de One Love, One Blood, One Unity, Peace and Love.
Molt bé.
Escoltem una mica més de Kabaka. Doncs bé, Kabaka ens durà l'Apolo el reggae aquest que torna a transmetre el seu missatge positiu. Esperem també que no s'hagi cohibit i que pugui parlar de tot el que li agradaria parlar sobre l'escenari, no? I esperem que s'entengui d'una vegada per totes que no podem tampoc cohibir els artistes, i menys amb aquests temes que són temes al final de geopolítica i que no afecta directament a un artista i no se'l pot acusar d'antisemita ni de qualsevol cosa així a la brava. I també, bueno, presentar que estaran precedits per uns artistes dels que vam parlar també fa poc aquí, que era Kukap i els Boom Boom Fighters, que van ser caps de cartell de la Festa Major de Sant Cugat, i en aquest cas els estaran fent de taloners al concert de Kabaka Pyramid a l'Apolo, amb aquesta proposta de reggae dancehall en català a tota aquesta nova generació, i que també ens agrada molt perquè estan acostant, de fet, aquesta música a tota la nova generació d'artistes que potser, i de públic, que potser estan més pròxims a propostes com els Tallets o com els Figaflowers, etc. Doncs amb els Boom Boom Fighters els introduïm també aquesta música jamaicana i aquest missatge positiu.
O al coixí. Crec que és perquè avui no ets aquí amb mi. Vull descansar i això és un suplici. No puc dormir, és com un malefici. Dormir amb tu és addictiu, és un vici. Quan estàs lluny la cosa es posa difícil. Despertar-me amb tu me la posa com un míssil. I encara no sé on ets i m'has deixat ben fred. Culant de l'Eviona de Ina mi bed.
I escolta una cosa, Riqui, la proposta jamaicana es resumeix a l'Apolo o podrem gaudir pròximament en qualsevol altre lloc així més?
No, ja que estem parlant de noves generacions de la música jamaicana a Catalunya i en català també, aquest dissabte 26 torna al Sant Cugat, dins de la festa de tardor de Sant Cugat, i és que a la plaça d'octubre ja ha tocat el monestir amb un taló que ens encanta dir a nosaltres, que és el monestir de fons. Muntem el Sound System de Gatzara, tenim un fotimer de cantants, tenim el mític històric Benjamin, cantant en anglès, que està fincat a crec que a Les Planes, ara. Jo el tenia molt localitzat a la Floresta.
Bueno, de Les Planes a la Floresta sí, és una parada de tren.
Barris de muntanya, que els diem, de Queixerola. Tindrem també cantant el Dimas, la Rose i la Judy, o sigui, les joves propostes del reggae català i en català, o en anglès, però en aquest cas també alguna mica en català. I tenim els plats també a Gatzara, Simàtics, a Sota Sons, o sigui, nosaltres mateixos també estarem punxant, Vibes and Stuff, la Coco, vull dir, tenim un fotimer de selectors.
Això sempre i quan
el temps ens ho permeti. Està el
no hi ha pla B.
No, ara mateix venim d'estar-ho parlant i la cosa està fotuda. Esperarem a demà a la nit, suposo, per prendre la decisió final. Però, bé, sí, el part ara mateix pinta malament, tot i que és tardor i mai sabem què pot passar. Esperem que el temps ens respecti i puguem fer aquesta festa, que és des de les 5 de la tarda fins a les 2 de la nit, de bones vibes, que diem nosaltres, bones vibracions, bona gent i millor música.
Clar que sí.
Bueno, deies al principi, no? I avui ens està quedant un programa temàtic jamaicà i pràcticament ho quedarà. És l'agenda al final que volem presentar. Òbviament tenim molta més programació, però tampoc volíem que fos un programa molt de programació. Sempre vull dir més coses i al final em quedo amb la paraula una mica a la boca.
És el que té la ràdio, eh?
Però bé, també destacar que el 9 de novembre, que de fet està dins d'aquest mes de programació, tenim a Paia Soul Rebel, que és aquest artista que escoltem. És valencià, és un dels millors artistes per mi també del moment, una proposta jove. Jove, perquè crec que té 39 anys o 38.
És sí. Jove, i tan sí. Jove.
I el tindrem a... És una festa bastant curiosa, als Jardins Vallès, al final de la carreta de Cerdanyola, en unes jornades de cohesió veïnal. Estarà també amb Jack TNT, estarà també la Rosie, però en aquest cas els plats. Estarà Sabina Sound, d'origen italià, però florestana, també cantant. Tot també serà bastant jamaicà, tot i que són diferents parts de la música jamaicana. Vull dir, tampoc entrarem avui a la japa, però és música jamaicana totes les tres festes que us he dit, però són estils absolutament diferents. I aquesta jornada és una jornada que m'agrada molt, perquè ja et dic, és de barri, és un parc, i és de 5 de la tarda a 11 de la nit. És un berenar, pràcticament, així que convidem a tothom també a venir-hi, i és una bona introducció. De fet, hi haurà un micròfon obert, així que podrem descobrir els artistes de demà.
O sigui que la gent es podrà presentar i...
La gent pot venir i cantar el que vulgui. Nosaltres els hi posem unes instrumentals i es poden cantar, expressar-se, dir un poema, declarar el seu amor. Això...
Mira, està bé. I la gent hi participa?
La gent hi participa sempre. Sempre.
Hi
ha gent que ve i és molt professional, o gent molt jove que vol provar una mica què tal, que potser ho han practicat a casa i ho volen practicar davant d'un micròfon. I després hi ha gent que prefer una mica fer la tonteria, però també, bueno, és divertit.
Bueno, obert a tots els públics.
I bé, hem dit que estarà farcidet de música al mes. Com sempre, si volen mirar, també tenim tota la programació del Belgrado, que la fem des de Sota Sons. Tenim tota la programació del Bocamoi, també, que és cada dijous de música en directe. Hi ha moltíssima programació, i de fet, el mes que ve ja estarem presentant la programació de Nadal, que és curiós com anem d'atropellats.
El mes que ve, novembre...
Sí, perquè ja estarem a finals de novembre, no? Vull dir, ja quasi saltarem a Nadal, vull dir, estem en aquestes... I jo et volia dir, crec que em queden 3 minuts només, volia fer una petita crítica, no? És que sovint sentim crítiques a la falta d'espais o oferta cultural gratuïta i de qualitat. És algo també molt santcoatenc i molt català, de queixar-se a vegades del que no tenim i no veure el que sí que tenim. Són crítiques interessants, posen la cultura al centre del debat, però són paraules i missatges, crec, buits, i després no som conseqüents i donem suport a la cultura de base. No sé si m'explico, però és com... Critiquem la falta d'espais, sí. Però quan hi ha
coses...
Quan
hi ha una cosa, doncs no hi anem perquè, mira, o ens fa mandra o tendim a triar una altra qüestió. És a dir...
Un altre tipus d'oci, potser.
Sí,
que no està tan relacionat amb la cultura. Aleshores em fa una mica ràbia que ens omplim la boca, a vegades dient o fent d'abanderats de la cultura de proximitat, i no li donem suport a aquesta
però
cultura.
Però és que tampoc no és cert, no? Avui acabem de fer un repàs i no hem explicat tot.
No hem explicat tot el que es fa, però després moltes d'aquestes activitats, potser, o algunes, no estaran lo plenes que podrien estar per estar al centre d'una ciutat com de 100.000 habitants. Per exemple, poso un exemple. Fa poc es va fer un concert, que era d'un grup top, que va omplir fa poc també l'Apolo. Es va fer de forma gratuïta al centre de Sant Cugat del Monestir un divendres a les 8 de la tarda. Hi havia unes 70 persones. És un grup que després fa un Apolo, l'omple, o tocaran la Primavera Sound i molta gent pagarà una entrada per anar-hi. en un tipus de festival que jo crec que és un festival desertificants, perquè acumulen tota la gent allà, aleshores la gent es sàcia de cultura i després no acudeixen a les activitats culturals petites del poble, que són part d'un ecosistema molt necessari per fer grans els grups que després tocaran en aquest festival.
Alguna cosa falla, no, ho hem de reflexionar.
Plegats. És una mica la cultura del macrofestival i del macroconsum, i que tot és un consum i no acabem de donar suport a aquesta cultura perquè creixin, perquè broti la cultura, la microcultura que fa possible aquesta macrocultura. I és una mica un tema de reflexionar. És un debat que tiro sobre la taula i sé que avui no podrem aprofundir-hi.
No, perquè ens queda res. Ens hem d'acomiadar, ho hem de deixar aquí, però t'esperem d'aquí un mes amb una nova agenda, Ricky.
Perfecte, aquí ens veurem.
Gràcies a tots. I demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar molt bon dia. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.